TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Són les dues, bon dia, a les portes d'una nova acció de protesta contra la massificació turística dissabte a Sóller. La plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida confirma que ja preparen les denúncies per les càrregues policials de diumenge, dia 26 de juliol, als tribunals i que tenen 25 afectats. De moment l'acció serà col·lectiva i s'està valorant si es posen també denúncies individuals. L'entitat dirigeix el focus especialment contra els agents que van pegar els cops, però una vegada més reclamen que es depurin responsabilitats polítiques i demanen a la societat que la resposta a la cita de dissabte torni a ser massiva. Després d'uns dies de calma, les manifestacions socials contra la massificació tornen a la primera plana. Dins el sector comença a instal·lar-se el discurs de la comprensió. Exceltur assegura que entén el malestar ciutadà i deriva la responsabilitat de la gestió a les autoritats. El lobby turístic no parla de necessitat de canvis per part seva, sinó que anima els empresaris de la indústria a explicar més bé quins són els aspectes positius del turisme. En uns minuts escoltarem a uns i altres. Avui és dimecres 5 d'agost. Bernat Nadal és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Que passa un dia més pel drama migratori. La tragèdia a la mà es fa més grossa i ja són 27 les persones desaparegudes a la travessia a les Balears les darreres hores.
En aquests moments, i entre totes les operacions, Salvament Marítim concentra esforços en la localització de 10 migrants procedents d'una embarcació rescatada i cap vespre a prop de Cabrera amb 19 ocupants més, dos dels quals varen arribar sense vida.
A Ceuta, el president parla de situació caòtica i preocupen especialment els menors no acompanyats.
L'administració local parla de més de 1.000 que romanen a la ciutat després de l'entrada massiva de dijous i la policia n'identifica mig miler, en canvi. Una situació que ha escalfat el debat sobre l'acollida d'aquests infants i joves per part d'altres comunitats en l'oposició de les del Partit Popular.
A Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home que era investigat per un delicte de maltractament i que s'amagava al calaix sota el llit de la víctima. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Els fets van ocórrer la matinada de dilluns. Els agents s'acompanyaven a casa a una víctima que havia denunciat un home per un delicte de maltractament per garantir la seva seguretat després de no haver pogut localitzar aquest presumpte agressor. En arribar a l'habitatge, una altra persona va assegurar que aquest home no estava al domicili. Tot això, els agents van inspeccionar l'habitació de la víctima, van trobar el presumpte agressor amagat a l'estructura sota el matalàs i el van detenir.
A Menorca, Comissions Obreres reclama mesures urgents per evitar un nou accident als accessos a l'aeroport. Fanny Mateu, bon dia.
El sindicat demana més il·luminació, reducció de la velocitat i més presència policial. La matinada de dilluns va morir un jove català atropellat a l'entrada del recinte.
Pel que fa als esports, el Paris Saint-Germain ja ha arribat a Mallorca. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell s'enfrontarà a les 9 del vespre a Somos, el bicampió d'Europa, en el trofeu Ciutat de Palma. Això sí, l'equip francès únicament ha convocat 5 jugadors habituals, els 11 del tècnic Luis Enrique, Kvaratskhelia, Safonov, Pacho, Beraldo i Zavarni. Per tant, no veurem sobre la gespa de Somos ni Dembélé, ni Fabián, Vitinha, Hakimi, ni Nuno Mendes, entre molt d'altres. A més, a les 8:30 es farà també la presentació oficial de la nova plantilla del Mallorca de la pròxima temporada davant l'afició. La primera federació, l'Udivisa, ha guanyat per 3-1 a l'Elche Licità en el seu primer partit de pretemporada, amb la segona jornada de regates a la Copa del Rei, on ja mana el rei Felip VI a bord de l'Hispània, i avui comença la Balearia Women's Cup, i en tennis, Jaume Munà s'ha retirat del Masters 1000 del Canadà.
I un dia més pendents del temps marcat aquestes darreres hores per l'elevada humitat. La previsió per les pròximes hores amb Margalida Ribas. Bon dia.
Bon dia avui, sense canvis importants pel que fa al temps. Aquesta matinada ha tornat a ser feixuga amb mínimes molt semblants a les d'ahir i una humitat elevada que incrementa la sensació de basca. La mínima més baixa s'ha registrat a Son Torrella amb 16 graus, mentre que el litoral destaca en els 27 de Cap de Pere. Pel que fa a les màximes, avui tampoc variaran gaire, encara que es manté l'avís groc a l'interior de Mallorca amb temperatures de fins a 36 graus, mentre que a Menorca i a Eivissa podrien quedar entorn dels 35. Pel que fa al cel, s'espera que avui cap vespre continuï dominant el sol, amb algunes restes de núvols baixos, i s'espera que novament puguin créixer núvols d'evolució cap a l'interior de l'illa de Mallorca, que si tenen empentes suficients podrien tornar a deixar ruixats locals, tot acompanyat d'un vent que bufarà en general fluix de força 2-3 i 2-4 de gregal i també de xaloc, encara amb algunes restes de maror al sector de Menorca.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
La bona mà fa que no afluixi l'arribada d'embarcacions irregulars a les Balears. La darrera ha estat la passada nit, en què Salvament Marítim i la Guàrdia Civil han rescatat 26 persones d'origen subsaharià, 42 milles al sud-est de Mallorca.
Es tracta de la quarta barca que ha intentat tocar terra a les illes les darreres 24 hores, després dels dos greus incidents ocorreguts a Mallorca i a Cabrera, i també del rescat de 15 migrants d'origen magrebí a 30 milles al sud-est d'Eivissa. A aquesta hora, quatre persones romanen hospitalitzades, recuperant-se de l'esgotament de la travessia.
I d'entre totes aquestes operacions, tres barques de salvament marítim continuen ara en aquesta hora concentrant-se en la recerca d'una desena de persones migrants que romanen desaparegudes. Anaven a bord de l'embarcació localitzada dilluns, amb 19 persones a bord, dues de les quals sense vida, i en què suposadament hi viatjaven 29 persones.
El cap de Salvament Marítim, José Ramón Crespí, ha explicat que la bona mà que fa aquests dies ha empès a les màfies a sortir amb aquestes barques des d'Algèria cap a les Balears. El problema és que no van equipats amb sistemes de comunicació marítima, només amb telèfons mòbils, i quan s'allunyen de la costa queden totalment incomunicats. D'aquesta manera no poden demanar auxili si tenen avaries o si tenen incidències, i això converteix les travessies en trampes mortals. Són declaracions avui a l'informatiu matí.
Arriben constantment pesteres a les nostres costes i les condicions meteorològiques són idònies per fer la travessia, és per això que s'arrisquen. Però sí, és cert que no tenen mitjans de comunicació apropiats per poder-se comunicar amb nosaltres. Només tenen mòbils, i si se queden a la deriva a una certa distància de costa no tenen capacitat per alertar de la seva posició, i estan a la sort que qualque embarcació que passa per la zona els avalli.
Salvament Marítim ha localitzat també un cadàver a 8 milles al sud-est de Ciutadella. Una de les hipòtesis és que podria ser una de les persones migrants que intentava arribar així a les Balears. Portava una armilla salvavides i el cos es trobava en estat avançat de descomposició.
L'altre focus de la crisi migratòria continua a Ceuta, que demana ajuda a la resta de l'estat per fer front a la crisi que encara no ha permès a la ciutat autònoma tornar a la normalitat. El president Juan Jesús Vives assegura que la situació ara mateix és caòtica i insostenible i calcula que hi ha d'haver 6.000 persones encara pels carrers sense cap solució a la seva situació.
En una entrevista a Televisió Espanyola, Vives s'ha mostrat molt preocupat, sobretot pel futur dels 1.100 menors migrants que, segons ell calcula, són tots sols a Ceuta i necessiten que la ciutat se'n faci càrrec. Per tot això ha fet una crida a la solidaritat de la resta de regions. Ha mostrat el seu suport a la reforma de la llei d'estrangeria per distribuir-los de manera vinculant.
Ceuta está viviendo una situación absolutamente límite y que pedimos socorro, que pedimos el auxilio del resto de España a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del Gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
Paraules de Vives del Partit Popular després que la seva formació i les comunitats autònomes governades per aquest partit i Vox, com Castella i Lleó, Extremadura o Aragó, ja hagin anunciat el seu rebuig a acollir els menors. També Junts ha insistit que vetarà qualsevol acord que impliqui el trasllat de més menors a Catalunya.
A València, també governada per PP i Vox, la consellera d'Infància, Elena Albalat, no s'ha mostrat tan contundent com els seus companys de partit. No s'hi nega d'entrada, però vol abans un compromís de l'Estat per finançar correctament aquest repartiment.
Ja som una comunidad acogedora con todas las personas que vienen. Por eso tenemos los centros colapsados, porque aparte de los repartos que hace el gobierno, nosotros seguimos recibiendo a inmigrantes que llegan con patera, sobre todo a la zona de Alicante. Llegados al momento, con la información que nos dé el gobierno, lo valoraremos todo.
Aquí a les Balears, la Conselleria d'Afers Socials no es dona per al·ludida, ja que recorden, el govern espanyol va dir que n'exclouria del repartiment les comunitats que superassin la seva capacitat ordinària, com passa aquí a les Illes. El País Basc, per la seva banda, no s'hi oposa tampoc de manera rotunda, sí que exigeix a l'Estat que cerqui altres alternatives abans de moure'ls a milers de quilòmetres del seu entorn. Nerea Melgosa és la consellera.
Creemos que la primera obligación del Estado no es repartir menores, es ejercer plenamente las responsabilidades que les corresponden y, por lo tanto, agotar las vías para que vuelvan con sus familias.
Només Navarra ha contactat ja amb Ceuta per traslladar la seva disposició a participar en l'acollida si fos necessari.
En tot cas, el vicepresident de l'executiu estatal, Carlos Cuerpo, no vol entrar en debats i enfrontaments i es limita a recordar a les comunitats que han de complir la llei. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Hablábamos antes de solidaridad a nivel de la UE. Hay un punto de solidaridad, por supuesto, también en este reparto a nivel de las comunidades autónomas, a nivel interno en España. Muchas de esas comunidades autónomas gobernadas por el mismo partido que gobierna la ciudad autónoma de Ceuta.
I un apunt més respecte a tot aquest assumpte, perquè l'Audiència Nacional ha demanat a la Guàrdia Civil que l'informi de si va rebre una alerta abans de l'entrada massiva de migrants dijous passat. Ho ha fet la magistrada Maria Tardón en una providència en la qual també sol·licita l'Institut Armat que detalli el dispositiu que han desenvolupat a l'enclavament espanyol. Arribem a les 2:11. Seguim amb més assumptes de l'actualitat.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en la portada, les càrregues policials contra alguns dels manifestants de la protesta contra la saturació turística del 26 de juliol a La Palma arriben als jutjats. 25 afectats s'han posat en contacte amb la plataforma organitzadora Menys Turisme, Més Vida per denunciar formalment les agressions que afirmen varen patir. De tots ells, 15 van necessitar atenció mèdica.
Jo vaig veure com un policia li pegava una porrada en el meu amic i sense que m'adonés, quasi tent de girar-me, de reaccionar, em va venir un altre que em va posar l'escut a l'escona i em va pegar una porrada, jo.
I nosaltres només estàvem tot el temps amb les mans aixecades, demostrant que no estàvem fent res, que no volíem fer res, que només érem allà i ja està.
La plataforma estudia ara si presenta denúncies individuals de tots els afectats, a més de la col·lectiva. En aquests moments recopilen informes mèdics i analitzen les imatges de les càrregues policials per identificar els agents implicats i poder denunciar-los.
Els organitzadors creuen que el nombre de manifestants agredits és més elevat, però de moment se centren en aquests casos concrets, un dels quals el d'una dona que va romandre ingressada 48 hores per una hemorràgia cerebral a causa dels cops que va rebre al cap. Unes agressions que, afirma el portaveu d'Alerta Solidària, Álvar Herbalejo, mai no haurien d'haver passat.
Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan en els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides. I davant d'això, quina serà la nostra resposta? En primer lloc, ja estem posant en marxa un procés de denúncies.
Això va passar 26 de juliol a Palma. Les protestes, però, continuen i no s'aturaran, diu la plataforma, per aquest mateix dissabte. La manifestació ciutadana s'ha convocat a Sóller. Jaume Pujol, es portaveu de Menys Vida, Més Turisme.
Nosaltres mai tindrem por a la Policia Nacional, nosaltres mai tindrem por a fer la nostra activitat política. Fem una crida a la massivitat, i és una assistència massiva a Sóller, que crec que així serà, i esperem que davant d'una protesta pacífica, com va ser la de dia 26 de juliol i com serà la de diumenge, la resposta sigui lo normal, una protesta pacífica, que és el dret a la protesta i no unes càrregues policials injustificades i desproporcionades.
Totalment alineats amb el missatge de la plataforma, les entitats proteccionistes GOP i Terraferida insisteixen que la pressió social no minvarà, volen mesures reals per frenar la saturació i han sol·licitat, vos explicàvem ahir, una reunió amb la presidenta del govern, Marga Proens, i també amb el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. Idò, el conseller de Turisme, Jaume Bausà, ha assegurat avui que tard o d'hora aquestes trobades es faran. No sap quan, perquè les agendes dels dos polítics són complicades, a dir, però afirma que tindran lloc. Enmig del clima de tensió, el conseller ha insistit en la política de contenció que du a terme el govern. Més dura, ha dit, que el de la legislatura anterior.
La nostra feina és contenir, la nostra feina és governar, la nostra feina és equilibrar tots els aspectes i en quant a a cancel·lar places turístiques a la política de decreixement, el que faria és dur la comunitat autònoma unes responsabilitats patrimonials astronòmiques que la nostra manera de governar no mos permet, no mos permet fer-ho.
I més veus sobre aquests corrents que existeixen ara de protesta contra el turisme de massa. S'ha pronunciat avui sobre això un dels gurus més reconeguts del sector, el president d'Exceltur, Juan Ortí. En una entrevista a l'agència EFE, Ortí ha considerat que aquests moviments de contestació, ha dit, s'han d'escoltar i respondre, i ha instat els governs a fer polítiques planificades, no fruit de la improvisació.
El president de l'Aliança, també president i conseller delegat d'American Express Espanya, ha destacat la importància que el sector s'esforci, diu, a explicar els impactes positius del turisme per contrarrestar així els moviments que hi estan en contra. Per això, Exceltur ha engegat la campanya Turisme que suma, a la qual ja s'hi han adherit 85 entitats públiques i privades. Ortí ha recordat que el turisme, diu, és el petroli de l'economia espanyola i ha demanat actuar a llocs on els nivells de pressió, diu, són superiors, com passa aquí a les Balears.
Mentre el sector s'esforça a difondre les bonances de l'arribada de visitants, les entitats socials i proteccionistes alerten dels efectes de la saturació, no només a la societat, sinó també a l'entorn natural. Avui ha estat Més per Mallorca qui ha denunciat davant del Parlament les ocupacions il·legals de la costa per part d'establiments turístics. Neus Pericàs.
La formació presentarà esmenes a la llei del litoral per revocar les autoritzacions de les empreses que s'hi accedeixin i per penalitzar l'accés a noves autoritzacions. La iniciativa arriba després que durant aquests mesos hagin transcendit alguns casos denunciats per residents, com a Santa Ponça, Illetes o a la colònia de Sant Jordi. Els veïnats han alertat de la instal·lació de gandules, parasols i altres elements sobre espais públics que dificulten el pas o l'ús normal als ciutadans, uns fets que la formació considera que no són aïllats. Escoltam la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon.
Presentarem esmenes a la futura llei de costes perquè qualsevol establiment que privatitzi la costa o incompleixi les condicions de la seva autorització sigui penalitzat i aquests incompliments es tinguin en compte a l'hora d'atorgar, renovar o revocar les autoritzacions.
Són les 2:17. Fem una petita aturada i continuem.
Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
El port d'Eivissa ha quedat petit. Això és el que asseguren els estibadors i transportistes que denuncien les condicions en les quals hi fan feina. David Ventura.
La principal queixa dels treballadors al port és la manca d'espai. Expliquen que els tràilers de mercaderies ho tenen molt complicat per maniobrar. Que estan saturats perquè hi ha matins que carreguen i descarreguen 4 vaixells a 3 companyies diferents. I el trànsit de mercaderies i de passatgers es barreja en una mateixa àrea, cosa que complica la feina. Jaime Esteban es delegat dels estibadors al port d'Eivissa.
Nos encontramos con gente que llega al puerto, que tiene que salir del puerto y estamos trabajando en el mismo vial. Carga pesada, vehículos pesados con pasajeros que no saben dónde se están moviendo. Y alguna vez hemos tenido que detenernos por el miedo a tener un accidente.
Una crítica que comparteixen també els transportistes que fan feina al port. Ens explica José Raya, president de l'Associació de Transportistes d'Eivissa.
el volumen de vehículos, de cruceros y de pasaje no para de crecer. Y claro, aquello se ha quedado que hace un embudo a las entradas y a las salidas, sobre todo a las horas puntas, de las 9 de la mañana a las 11 por ahí, es terrible ir allí.
L'autoritat portuària ha proposat un aparcament en altura per reduir la congestió de vehicles. Els estibadors han reclamat també una ampliació de la plataforma sud, que permetria guanyar 2.000 metres quadrats d'espai.
A Menorca, Sant Lluís ha entrat oficialment en prealerta per sequera. Ha estat després de la reunió de la comissió de sequera que s'ha fet avui matí, Samat Homan.
A la reunió s'han establert una sèrie de mesures inicials per reduir el consum d'aigua. El decret de Batlia, que es publicarà demà, destaca que es demanarà als propietaris de pous que redueixin un 20% les extraccions. La resta de mesures es dirigeixen cap a un ús de l'aigua responsable per part de cada persona.
Entonces luego haremos también un bando. Lo que vamos a pedir son, hasta que quedamos en prealerta y no vamos en alerta, serán las básicas, que se pueda pagar el riego, no el goteo, pero los aspersores sí, que la gente no lave terrazas, que no se laven coches, bueno, todo lo que son formas de ahorro, que no se riegue los campos, los jardines de 8 a 8.
Si les mesures no aconsegueixen una reducció del consum d'aigua i s'entra a situació de sequera, la passa següent seran les restriccions.
El fondeig il·legal de Montposidònia marca mínims a Mallorca i Menorca, però en canvi es duplica a Eivissa a l'estiu de l'any passat. Són dades del Servei de Vigilància de l'estiu i ara incloses al darrer informe Mar Balear 2026. Concretament, de tots els inspeccionats a les dues illes orientals, només un 6% aproximadament estaven ancorats damunt la planta marina, que quan fa només 8 anys fregaven el 20% a Mallorca o el 40% a Menorca.
La situació, però, és ben diferent a les aigües d'Eivissa. Si l'any passat estaven fondejats de manera il·legal un 10% de les embarcacions que se varen inspeccionar per aquest servei, enguany han superat el 20%. La investigadora Margalida Montserrat no vol especular les causes d'aquest comportament tan diferent entre illes del mateix arxipèlag, tot i que sí sospita que la major presència de barques estrangeres, que són menys coneixedores de la normativa, podria ser una de les causes.
Això s'hauria d'investigar una mica, no se sap ben cert. Pot ser perquè hi ha també més nombre d'embarcacions estrangeres que venen, que potser no coneixen tan bé aquest hàbitat, que no tenen, no estan tan conscienciats com nosaltres, potser. Però és una cosa que s'hi ha de seguir treballant. Aquest servei de vigilància és molt important que se mantengui, perquè veiem que dona fruits, veiem que efectivament amb això i amb la normativa se disminueixen aquest nombre d'ancoratges.
En tot cas, en el Global Balear les dades sí que conviden a l'optimisme. Assegura la investigadora que tota la feina de conscienciació feta els darrers anys sobre la importància que té la Posidònia, afegir també a una major vigilància i també a sancions, han donat els seus fruits. Ara bé, la Mar Balear té altres amenaces que també cal seguir molt de prop, com la saturació d'embarcacions que cada estiu surten a l'aigua.
Ser Balears som un territori que s'ofreix moltes pressions, sobretot en l'estiu, que quan sabem tenim molta pressió humana damunt les illes, un territori molt limitat, i això fa que puguin incrementar totes les pressions sobre que pateix la Mar Balear en concret. Més persones i més gent, més risc hi ha de vertit d'aigües brutes, de vertit de residus a la mar.
I davant d'això, una possible solució són els camps de boies de baix impacte ecològic instal·lats a àrees catalogades com l'IC, llocs d'importància comunitària. Ara mateix a l'arxipèlag n'hi ha un total de 8, funcionen bé i és necessari, assegura la investigadora, ampliar-ne per preservar la costa de les illes.
El balanç del juliol en el sector turístic no ha estat homogeni entre les diferents activitats de Formentera. Els comerciants al Port de la Savina parlen d'una davallada de les vendes d'entre el 20 i el 25%, mentre que els restaurants gestionen xifres superiors a les de l'any passat, ens ho explica Anna Fernández.
Molta gent i molta feina és el balanç que fan alguns restauradors al Port de la Savina del mes de juliol. Parlen de xifres fins a un 15% superiors a les de l'any passat. Destaquen l'increment del turisme espanyol i una davallada important de l'italià. Juan Sol Pica, encarregat de restaurant Cor Marí, i en Christophe Denés, d'Esport Amagat.
Yo me acuerdo otros años que tenía clientes italianos y que los veías durante un mes entero y te los ibas encontrando cada tanto. Ahora no, ahora ves unos y ya no más.
El mes de julio empezó muy fuerte. La verdad que vimos muy buen aforo en los dos sitios. Es verdad que con la ola de calor a partir del 15 se notó una pequeña bajada. Y después la última semana de julio fue la realmente espectacular.
Per la seva banda, els comerciants en fan un balanç més pessimista. Asseguren que han facturat fins a un 25% menys respecte a 2025, que la temporada ja va començar fluixa i que la calor, el Mundial de Futbol i els preus elevats poden ser els factors que hi han influït negativament. Són en Joan Mayans i na Valentina Scalia.
El turisme italià ha fallat un poc. Les ventes han baixat un poc més que l'any passat, tampoc molt. El que passa és que la temporada no ha començat molt bé. Hi ha hagut molt menys gent.
Abril i maio trabajamos un porcentaje menor respecto al año pasado, sí. Junio fue mejor, fue bueno.
Tant comerciants com restauradors confien que el mes d'agost millori amb l'arribada del turisme nacional.
A Eivissa, els polígons industrials ja han quedat obsolets. De fet, el més modern es va fer fa més de 20 anys. Davant d'això, la petita i mitjana empresa demana als ajuntaments el desenvolupament de plans urbanístics i la regulació d'espais rústics que actualment s'utilitzen com a zones industrials.
Reclamen també llocs amb les infraestructures necessàries on puguin estacionar els vehicles de gran tonelatge que arriben cada dia a l'illa. És Alfonso Rojo, president de la PIMEF.
Polígono com el de Montecristo, que pràcticament de los más modernos que tenemos, tiene más de 30 años. El último polígono que se hace en la zona de Santa Eulalia, en todo Ibiza, tiene 20 años. Todo ha evolucionado muchísimo. Ten en cuenta que nuestro presidente de la Asociación de Transportista deja el dato de que en Ibiza entran diariamente entre 150 a 300 plataformas, 300 trailers a la isla.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Les aglomeracions a la sortida d'una discoteca i la manca d'il·luminació als accessos de l'aeroport de Menorca fa temps que generen preocupació. Ho dèiem en titulars. Comissions Obreres reclama mesures urgents perquè un atropellament mortal com el de la matinada de dilluns no es torni a repetir. Ens ho conta Carles Marquès.
A la sortida de la discoteca, desenes de joves es llancen sobre els taxis per intentar aconseguir-ne un. Una situació que, segons denuncien, treballadors i usuaris habituals a la zona es repeteix pràcticament cada matinada. És el cas també d'unes joves que dilluns es trobaven a la mateixa discoteca. Les escoltem.
Sí que vimos mucha gente saliendo del local que se abalanzaban sobre los taxis porque no había taxis, la gente pidiendo taxis y nosotras intentando cogerlos, sí que se nos adelantaban intentando cogerlos. Fue, la verdad, que bastante terrible.
La matinada de dilluns, un taxi va passar per damunt del cos d'un jove català d'una vintena d'anys que havia viatjat a Menorca. A l'espera del resultat de l'autòpsia, la policia judicial de la comissaria de Mou continua investigant que va passar. Comissions Obreres ha registrat un escrit adreçat a la direcció de l'aeroport. Reclamen més il·luminació, mesures per reduir la velocitat dels vehicles i un reforç de la presència policial. Ramon Carreras és el delegat de Comissions Obreres del grup AENA.
Quines mesures nosaltres trobem que podria fer? Passos elevats de pietons, és a dir, posar sistemes que frenin en els cotxes, insistir en l'Ajuntament perquè pugui pujar més policia local a hores punta.
Cap dels taxistes que fan parada a l'aeroport ha volgut fer declaracions avui a IB3. La investigació continua pendent de les imatges de les càmeres de seguretat de l'aeroport que podrien ajudar a esclarir què va passar aquella matina.
I el Partit Socialista i Memòria de Mallorca han exigit al govern l'obertura del Columbari de la Dignitat, un espai projectat a l'Ajuntament de Palma per donar sepultura a més de 200 cossos de represaliats del franquisme que han estat recuperats els darrers anys a fosses comunes i a cunetes.
La majoria són persones anònimes, però també està previst que hi descansin les restes d'Aurora Picornell per desig express dels seus familiars. Durant el darrer govern del Pacte d'Esquerres es va acordar que l'edifici, que ja està en desús, i molt proper al lloc on les famílies anaven a demanar pels desapareguts i presumiblement assassinats, fos destinat a inhumar les restes recuperades a les excavacions. El diputat socialista Omar Lamín ha denunciat que després de 3 anys governant, el PP no ha fet res per rehabilitar aquest espai.
Per pagar els pactes que té el PP en Vox, cedeix com a moneda de canvi la dignitat, la reparació i la justícia que tant li devem a aquestes víctimes i als seus familiars. I que, sobretot, que deixi de bloquejar un projecte que és essencial per a la nostra democràcia, per a la dignitat i, sobretot, reparador de la nostra pròpia història col·lectiva.
La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, ha explicat per la seva banda que aquest espai ha de poder ser visitat i ser una eina d'estudi, diu, de tota la història mallorquina.
Són 300 persones demòcrates que defensaven uns ideals. Per això les mataren. No les mataren perquè passaven per un puesto, les mataren per això.
són víctimes de la repressió, que han estat 90 anys soterrades, 90 anys han passat per damunt elles a tots els pobles de la illa, que han recuperat, i això ens fa més dignes, aposta la dignitat.
I abans d'arribar a les 2:30, vos expliquem que han estat detingudes a Barcelona 13 persones d'una branca del càrtel Jalisco, dedicada al tràfic internacional de metamfetamina.
S'ha confiscat un dels carregaments més grans d'aquesta droga, localitzat a Espanya, estava camuflada en líquid de vainilla.
Dues i mitja, titulars. La plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida confirma que ja preparen les denúncies per les càrregues policials als tribunals i que tenen 25 afectats.
De moment l'acció serà col·lectiva, però s'està valorant si es posen també denúncies individuals. L'entitat dirigeix el focus en els agents que varen pagar els cops per una vegada més, reclamen que es depurin responsabilitats polítiques i demanen a la societat que la resposta en la cita de dissabte que ve prevista a Sóller torni a ser massiva.
La tragèdia a la mà es fa més grossa i ja són 27 les persones desaparegudes en la travessia a les Balears les darreres hores.
En aquests moments, Salvament Marítim concentra els esforços en la localització de 10 migrants procedents d'una embarcació rescatada i cap vespre a prop de Cabrera en 19 ocupants més, dos dels quals varen arribar sense vida.
Mentrestant, a Ceuta, el president de la comunitat parla de situació caòtica i preocupen especialment els menors no acompanyats.
L'administració local també apunta que més de 1.000 romanen a la ciutat després de l'entrada massiva de dijous i la policia n'identifica, en canvi, mig miler. És una situació que ha escalfat el debat sobre l'acollida d'aquests infants i joves per part d'altres comunitats en l'oposició de la majoria de comunitats del PP.
La Policia Nacional ha detingut un home a Eivissa investigat per un delicte de maltractaments i que s'amagava el calaix sota el llit de la víctima.
Els fets varen ocórrer la matinada de dijous. Els agents acompanyaven a la casa a una víctima que havia denunciat un home per un delicte de maltractament per garantir així la seva seguretat després de no haver pogut localitzar aquest presumpte agressor. En arribar a l'habitatge, una altra persona va assegurar que aquest home no estava al domicili, però els agents varen inspeccionar l'habitació de la víctima i el varen trobar al calaix sota el llit i el varen detenir.
Comissions Obreres reclama mesures urgents per evitar un nou accident als accessos a l'aeroport de Menorca.
Demana més il·luminació, reducció de velocitat i també més presència policial. La matinada de dilluns va morir un jove català atropellat a l'entrada d'aquest recinte.
El fondeig il·legal de Montposidònia marca mínims a Mallorca i Menorca. En canvi, es duplica a Eivissa. Són dades del Servei de Vigilància de l'estiu passat i ara incloses al darrer informe Mabalea 2026.
Concretament, de tots els fondejos inspeccionats a les dues illes orientals, només un 6% estaven ancorats damunt la planta marina, quan fa només 8 anys. Eren el 20% en el cas de Mallorca o el 40% en el de Menorca.
Informatiu migdia. Esports.
Ho dèiem a l'inici de l'informatiu. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia.
El Mallorca rebrà avui un Paris Saint-Germain sense gairebé estrelles.
El conjunt vermell s'enfrontarà a les 9 del vespre a Somos, el bicampió d'Europa, en el partit amistós corresponent a l'edició 48 del trofeu Ciutat de Palma. El PSG ha aterrat a Mallorca fa uns moments i ho fa amb únicament 5 jugadors habituals, els 11 del tècnic Luis Enrique. Són Kvaratskhelia, el porter Safonov, William Pacho, Beraldo i Zabarni. Per tant, no veurem damunt la gespa de Somos Dembélé, Fabián Ruiz, Vitinha, Hakimi, Marquinhos, entre molts d'altres. Mitja hora abans del partit d'avui vespre, a les 8:30, es farà la presentació oficial de la plantilla nova de la temporada 2026-2027, jugadors i cos tècnic inclosos, davant els aficionats mallorquinistes, i a les 7:30 s'obriran les portes de l'estadi. Pel que fa al Mallorca, l'equip va dur terme ahir a Son Bibiloni, el darrer entrenament abans d'aquest partit. el tècnic Lluís García no va poder comptar amb Arnau Puigmal, encara en procés de recuperació, el porter Lucas Beristrón, que va fer feina al gimnàs, Johan Mojica, amb permís del club i que reincorporarà demà els entrenaments, Javier Olaizola, que tot indica que se n'anirà cedit a l'Eldense, ni tampoc Samu Costa, amb el seu fitxatge per l'Al-Nasser, ja pràcticament tancat, encara que no s'ha fet l'anunci oficial.
Ensenyarau! Ah! Tornem!
Bolleria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, mon amour, Paris!
Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Una temporada més, amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
A la primera federació, l'UD Eivissa ha jugat a la fi el primer amistós de la pretemporada. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Per 3-1 ha superat l'equip de Raúl Jona un rival de segona federació com és l'Elx Il·licità. El primer 11 de Raúl Jona ha estat format per Andrés Prieto a la porteria, línia de 4 en David Estals com a lateral dret, parella de centrals per Eric Curbelo i Manu Pedre i Hugo San com a lateral esquerra. En el mig camp, Genaro Rodríguez, Josep Calavera i Pedro Ortiz. Ceo Baix ha començat a la banqueta. I els tres atacants han estat George Masella, Anders Joldi i Iker Varela. El primer gol de la pretemporada l'ha fet l'ex de l'Atlètic Club Iker Varela en el 35, després d'una bona jugada d'Anders Joldi per l'esquerra, un dels millors del partit. L'Eivissa ha jugat sense punta perquè Eslava es recupera del turmell i no té altre davanter centre disponible en la primera plantilla, Raúl Jona. En la segona meitat han arribat els canvis. Ha empatat l'Elx Il·licità quan pitjor estava l'Eivissa. Un jugador blau-cel ha desviat la pilota. Stamatakis ja estava en porteria. L'Eivissa ha reaccionat en el 76. Bona pressió en la sortida des del darrere del filial de l'Elx i Pedro Ortiz, el migcampista mallorquí, altre dels destacats, ha fet el segon. En el 84 ha arribat el 3-1 definitiu, obra de Leo Ullmann, migcampista arribat de Lucan Murcia B per al filial blau-cel. El jove de 21 anys ha fermat el primer triomf en aquesta pretemporada. Recordem, l'Eivissa tornarà demà a l'illa i dissabte jugarà el segon amistós a Can Mises contra l'ESA d'Eivissa de Tercera Federació.
Pel que fa a la segona federació, avui hem pogut parlar amb el davanter de l'Atleti Balears, Florin Andone. El romanès va tornar als terrenys de joc aquest matí mes d'agost després d'una llarga lesió que el va tenir apartat de competir durant molts mesos. De fet, el darrer amistós contra el Santanyí, Andone va marcar un hat-trick a la victòria del conjunt blanc i blau per 4-1. Andone diu que el seu objectiu personal és trobar-se cada vegada millor.
Estoy bien, físicamente cada día me encuentro mejor. Me está sirviendo la pretemporada para coger de nuevo el ritmo, sensaciones, sumar entrenos y bueno, con ganas de sumar todos los partidos de pretemporada. Ojalá puedan ser todos y llegar de la mejor forma posible a la liga.
Pel que fa a l'objectiu grupal, l'objectiu de l'Atleti Balears, Florin creu fermament que l'equip pot aconseguir l'ascens a la primera federació.
Yo lo he creído y lo he deseado desde la primera temporada cuando vine aquí y estuvimos muy cerca. Si a mí me preguntas, obviamente claro que creo, porque si no creyera en hacer una buena temporada, pues por estar, yo creo que hay mucha gente que no estaríamos, ¿no? Y la clase de jugadores que hemos reunido en el equipo, con el cuerpo técnico, la ambición que tiene también, la ambición que hay ahí abajo en el vestuario de muchos jugadores del club, de la directiva, es ascender. Entonces también tienes que reunir ese perfil de jugadores, ¿no?
I un altre punt, perquè la mateixa categoria, el mateix grup de la segona federació, la penya esportiva de Santa Eulària ha fitxat el defensa Suleiman Gassam. El futbolista de Mali, de 27 anys, arriba procedent del Salamanca de la mateixa categoria. I un darrer punt pel que fa a l'Esport Rei, perquè el futbol balear està d'estrena. La Federació de Futbol de les Illes Balears ha inaugurat un mural amb els noms d'alguns dels jugadors més representatius de les Illes. Noms com l'exmallorquinistes Brandon Tomàs i Pau Cendrós, el president del Poblense i també exjugador del Mallorca Miquel Molondro, són qualcuns d'aquests exemples. El president de la Federació, Jordi Orrach, ha parlat dels motius d'aquest homenatge.
Motiu és clar i palpable, és a dir, això en la federació de futbol l'havien de vestir de qualque manera, justament des d'any de centenari, hem de reconèixer tot el bé que s'ha fet a Balears el futbol durant moltíssims anys, i aquí a la federació no hi havia aquest espai per aquesta gent. Per tant, crec que és una fita important per nosaltres dins del centenari.
La intenció de la Federació Balear és ampliar d'aquí poc aquest mural i dissenyar un passeig de la fama on hi apareixeran, entre d'altres, noms de jugadores tan importants com Cata Coll i Mariona Caldentell, i també hi haurà espai per a referents del futbol sala.
Femenines i futbol sala seran presents en aquestes estrelles de la fama que posarem aquí a la federació. Probablement de cap a setembre estirà tot ja llest. Hi ha moltíssima gent que encara no té el seu lloc perquè l'experiència no és tan dilatada, però ja avui són persones importants. Per tant, ens haurem de, cada any, cada dos, cada tres anys, ens haurem de reinventar per trobar nous espais on posar tota aquesta gent tan important per futbol balear.
Amb la segona jornada avui de competició de la Copa del Rei a l'Abadia de Palma, i avui amb protagonisme per a la classe femenina, la Balearia Women's Cup, que entra en acció. 15 tripulacions comencen aquesta Copa del Rei i ho fan amb un format únic. La classe té 6 embarcacions monotipus que comparteixen els participants i que surten, per tant, de segons un sorteig prèvi. L'estrena de la vela femenina ja estan en marxa totes les classes de la Copa del Rei, una competició que, recordem, va donar ahir el sus de sortida a l'Abadia de Palma i ho va fer en l'embarcació del rei Felip VI, l'Hispània, com a líder a la primera jornada. L'embarcació del monarca va empatar 3 punts amb el vaixell italià Voodoo, però la victòria a la segona prova del dia va donar el primer lloc provisional a l'Hispània. I a més, avui ha rebut homenatge la regatista Jupp Bastard a l'Abadia de Palma. La mallorquina ja sap que es domina les aigües europees i acomiada la millor manera possible la seva etapa a la classe Optimist. Aquest reconeixement no és només pels triomfs aconseguits, sinó també per la seva constància i també pel seu nivell oferit durant tots aquests anys. Jupp Bastard confia a aconseguir més èxits per a les illes.
És una regata molt especial per el club i per jo, perquè estic a Can Eva i puc venir cada dia. El club m'ha donat tot en aquesta etapa. M'agradaria ser patrona o algo per escut.
En ciclisme, el Tour de França femení arriba a l'Equador de competició. En aquest moment es cursa la 5a etapa de la Ronda Gala amb un recorregut de 140 quilòmetres en sortida a Mâcon i arribada a Villiers-en-Beaujolais. Sense dubte, es tracta d'una jornada que portarà límit a les aspirants a la victòria. Les nombroses pujades i baixades que donen forma al circuit suposen un gran esforç per a les ciclistes, especialment esports de segona categoria, que obrin i tanquen aquesta maratoniana jornada de muntanya. Pel que fa a l'etapa d'ahir, la mallorquina Mavi García es va quedar a la posició número 52 a la contrarrellotge individual, un resultat que fa que s'allunyi de les posicions capdavanteres a la general, encara és 19a. I també s'està cursant ara la segona etapa de la Vuelta a Burgos, un recorregut de 178 quilòmetres en sortida a Arcos de Llana i arribada a Valle del Sol. La competició burgalesa es va encetar ahir amb victòria per al britànic Matthew Brennan, i pel que fa als dos representants balears, Enric Mas va arribar a la posició 43 i Albert Torres a la 128. En bàsquet, Alba Torrens i Elena Puello ja es troben concentrades a la selecció espanyola. La Vinicelamera i la Palmasana posen l'accent balear al combinat nacional femení de bàsquet, que s'ha concentrat a Madrid per començar a preparar ja el Mundial. L'equip de Miguel Méndez, encara sense les jugadores que són a l'NBA, però sí en les dues mallorquines, farà avui hora baixa el primer entrenament i durant aquest mes d'agost disputaran un total de 6 partits amistosos. La cita mundialista és al setembre a Berlín, a Alemanya, i a la primera FEB l'Èstia deixa de patrocinar el Club Bàsquet Menorca 8 anys després. La Fundació, segons el club menorquí, ha explicat que la decisió respon a nous objectius estratègics. D'altra banda, l'equip menorquí ha anunciat un nou fitxatge amb Marc Martí a la pivot de 29 anys. El lleidatà, de 2 metres i 0,3 d'alçada, arriba procedent del grup KSA Cartagena. I acabam amb un breu apunt de tennis, aquesta informació esportiva, perquè el tenista Jaume Munà s'ha retirat abans de començar el partit de segona ronda al Masters 1000 del Canadà. Sense comunicar el motiu de la retirada, el santanyiner va abandonar i cap vespre sense jugar contra el belga Alexander Bloks, que ha passat automàticament a la següent ronda.
Gràcies, Xisco. Fins aquí tota la informació esportiva. Falta un quart d'hora per les 3 del capvespre. És moment de donar pas a la pausa publicitària. Serà breu i quan tornem parlarem d'una de les cites de l'any, l'eclipsi.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació, a partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Queda just una setmana perquè es produeixi l'eclipsi solar i els diferents dispositius preparats ja estan enllestits. En l'àmbit sanitari, els reforços previstos es faran a tres nivells: atenció primària, atenció hospitalària i el 061.
Ho ha explicat el director d'Assistència Sanitària del Servei de Salut, Germán Rivera, en una entrevista a l'Informatiu Matí. Per a aquest esdeveniment s'incorporaran 160 professionals. El que més preocupa el servei sanitari són els accidents que es puguin produir per l'elevat nombre de persones i les lesions oculars, especialment amb els menors de 6 anys.
A la retina no hi ha receptors del dolor o estan immadurs encara en els nens i poden no tenir cap símptoma i dolorós, però en canvi tenir lesions retinianes. Per tant, es recomana amb els menors de 6 anys intentar que no mirin l'eclipse solar directament. Se poden treure les ulleres en un moment donat o no fer les coses que li diuen els adults que s'han de fer.
A Formentera, el conseller activarà un ampli dispositiu amb motiu d'aquest eclipsi. La carretera d'Escap de Barberia romandrà tancada com a mesura de seguretat.
La raó és que la institució preveu que el fenomen astronòmic congregui un important nombre de residents i visitants a diferents punts de l'illa. Per això, un ampli operatiu format per policia local, guàrdia civil, bombers, protecció civil, socorristes, tècnics d'emergències de medi ambient d'Ibifor, de l'Ibanat i voluntaris per al control d'aparcaments vetllaran per la seguretat dels assistents. Entre les mesures, destaquen la vigilància reforçada a tota l'illa amb patrulles itinerants durant la tarda, un dron que sobrevolarà els punts de concentració de persones i una embarcació de socorrisme de vigilància nocturna. També, com dius, es tallarà la carretera d'Escap de Barberia des de les 4 de la tarda fins a les 12 de la nit. L'accés al far serà exclusivament en autobús llançadera i el mercat de la Mola romandrà tancat.
Per evitar situacions de col·lapse aquell dia, l'Ajuntament de Sant Josep a Eivissa tancarà esglaonadament alguns carrers que donen accés a la costa. Els primers es tallaran al migdia i de manera progressiva fins a les 7 del capvespre. Gemma Guasch.
Molts volen viure el moment de l'eclipsi amb les millors vistes. L'accés a Calador serà el primer a tancar-se a les 12 de migdia. Alguns tenen assumit que hi aniran abans.
Venimos antes y entonces nos quedamos aquí y ya.
D'altres opten per quedar-se a casa perquè tenen bona visibilitat i perquè no volen patir pels talls de circulació.
Pues mira, nosotros vamos a estar en la azotea de casa viéndolo porque tenemos primera línea del eclipse desde Calamolí, porque justo la zona nuestra cerca de la urbanización cortan la carretera. Entonces, si hay que estar en la playa desde las 11 de la mañana para ver el eclipse, como que no.
N'hi ha qui prefereix no desvelar on aniran a veure'l per evitar aglomeracions.
Plan preparado para ver el eclipse con las gafas homologadas y todo bien, en un sitio estupendo, pero secreto.
Altres carrers de Calateria o Calamolí es tancaran a les 5 de la tarda i a les 7 es tallarà un tram del carrer d'Escaló i també l'accés a Escaló de Soli. Mentre estigui restringida la circulació, només s'hi podrà accedir en transport públic o amb un motiu justificat. Els treballadors i residents hauran de mostrar el DNI, el certificat de residència, el contracte laboral o l'acreditació d'empresa. També hi podran accedir proveïdors i clients amb reserva als establiments de la zona.
Per cert, ja que parlem de trànsit, si sou a la carretera d'Andratx, direcció Palma, molta precaució perquè s'ha produït un accident al quilòmetre 7, a l'altura de Sant Agustí, que està provocant importants retencions que ja comencen al polígon de Son Bugadelles.
La DGT informa que els vehicles ja s'han retirat, però encara es mantenen aquestes fortes retencions en aquesta via i també en la carretera Vella, ja que molts de conductors l'han fet servir com a alternativa per evitar les aglomeracions.
I tornant a la informació sobre l'eclipsi, restaurants i establiments a primera línia adaptant el seu servei habitual per aquell dimecres, entrades VIP amb vistes privilegiades, menús gastronòmics o sessions musicals complementaran l'esdeveniment astronòmic, això sí, prèvia reserva i pas per caixa. Clara Lorduy.
Tenir un establiment amb vistes de la posta de sol com el restaurant Coral a Ciutadella ja és un plus qualsevol dia de l'any. Cristina Merinon és la cap de sala.
Normalmente para nosotros es súper importante el atardecer, ¿no? Nuestros clientes vienen atraídos por esto y este año que tenemos el eclipse justo en el momento previo, pues no podía ser menos y hemos preparado un super evento.
Dimecres que ve la carta habitual es canviarà per un preu tancat de 220 euros per comensal, que inclou les explicacions d'un astrònoma, DJ, fotògraf i un menú gastronòmic inspirat en les fases de l'eclipsi. Al bar del costat, les terrasses del Vora Mar també es preparen per al servei més excepcional de la temporada. Les reserves de taules habituals s'han substituït per un tiquet d'entrada que per 25 euros inclou una consumició i, per suposat, unes ulleres homologades per veure l'eclipsi. Àlex Quevedo n'és el propietari.
Hem ampliat terrassa, hem posat més taules i més cadires, fem una carta un poc més reduïda tant de còctels com de menjar perquè és un dia especial, que hi haurà molta gent i al final necessitem anar un poc ràpid. I res, ens preparem el millor possible perquè serà un dia molt bo, a més en plena temporada, en ple agost, molt bé.
El sector de la restauració confia a capitalitzar l'atractiu de l'eclipsi amb una oferta complementària variada.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Durant el primer trimestre d'aquest curs, 24 alumnes de quart d'ESO gaudiran d'una beca d'estudis a Ottawa, al Canadà, una iniciativa de la Conselleria per premiar els estudiants balears amb la mitjana acadèmica més elevada.
Tenen una mitjana acadèmica de més d'un 9 i per això han obtingut una beca que premia el seu talent. Antoni Vera és el conseller d'Educació.
Tenen la possibilitat d'anar a Canadà, de fer l'inici del trimestre a Canadà amb totes les despeses pagades, faran una immersió lingüística, en aquest cas en anglès.
Tots agraeixen el reconeixement de les seves bones notes.
I suposa un gran honor i recompensa en el meu esforç.
Estic molt orgullosa d'haver pogut treure aquesta nota.
Una sensació molt bona. Se sent molt bé.
No m'ho esperava gens perquè era una cosa que no entrava dins el meu plan d'aquest any.
Aviat emprendran l'aventura d'estudiar fora i ho viuen amb una mescla d'emocions.
Espero que sigui una experiència de vida, tant en llenguatge com en estar fora de la meva família. Espero aprendre moltes coses i que sigui una nova experiència, viure un lloc nou.
Un pot de por, perquè és un continent nou, ja no un país nou, és un continent nou. Però jo crec que és una experiència per disfrutar, per passar-se bé, per provar coses noves.
És la segona vegada que el govern convoca aquestes beques. L'anterior edició, el curs passat, els alumnes partiren a estudiar anglès a Irlanda.
I la Biblioteca Pública de Can Sales, a Palma, ha estrenat avui un escàner per digitalitzar documents històrics. El pressupost per comprar-lo ha estat de 37.500 euros de fons propis de la Direcció General de Cultura. Permetrà deixar de dependre d'empreses externes per digitalitzar arxius.
Una adquisició que la directora de la biblioteca, Carolina Guaita, ha valorat com a molt positiva per l'agilització que comportarà.
Era necessari perquè fins ara tots els projectes de digitalització que havíem escomès s'havia fet per contratació externa.
Els materials que es digitalitzaran seran principalment de premsa històrica, ja que el catàleg és extens, a diferència d'altres illes, com ha assenyalat la directora. A més, ara que la biblioteca té aquest escàner, fins i tot es pot plantejar crear un repositori balear.
Illes que no en tenen, però pensa que Mallorca té moltíssimes capçaleres i ha fa molt de temps dels principis de la premsa d'aquí de Mallorca. I després sí que és veure que també hi ha fons que no són premsa, que són fons local d'aquí que encara no està digitalitzat i que en un moment donat, mira, potser podríem pensar fer un repositori balear.
Ara comença la tasca dels tècnics i el catàleg estarà disponible al web de la biblioteca.
Novetats a Can Sales, on els usuaris no deixen d'anar-hi, tot i que sigui estiu. Neus, has pogut parlar amb alguns que ens expliquen què fan en aquesta biblioteca aquests dies?
Així és. Aquesta mare, per exemple, anava acompanyada dels seus dos fills i diu que encara que tenen temps lliure, és un bon moment per anar-hi.
Però ara en verano, como tenemos más tiempo libre, pues nos gusta venir a veces y a los niños pues les gusta bastante y a mí también y aprovechamos pues para ver diferentes libros de diferentes temáticas y también se está fresco, la verdad, es agradable. Aprovechamos a venir temprano, bueno, que también es agradable salir por la mañana temprano de casa, que no hace ese calor tan fuerte.
Però la calor no és l'única raó que fa entrar a la biblioteca, com aquesta família de Lloseta que hi ha entrat perquè el seu menut pugui veure tots els contes que hi ha.
Realment hem decidit entrar perquè es nin veiessi els llibres de dibuixos i tot això. Sí, sí, no ha estat per el clima. De fet, és el primer pic que venim perquè vivim a Lloseta, així que estem fent una volta per Palma i perquè es nin veiessi els llibres hem decidit venir aquí.
Però sí que hi ha usuaris freqüents que aprofiten per carregar les bosses dels seus llibres preferits.
Sí, som usuàries, les dues, ella i jo, i venim bastant amb freqüència.
A l'escala de mostres, i agafarem més.
L'escola de monstres, aquest és el conte preferit d'aquesta nina. El que està clar és que la gent, sigui usuari habitual o no, nevi o faci calor, va a la biblioteca.
I comença una nova convocatòria per reconèixer el talent creatiu de Mallorca. El Consell ha obert el termini per presentar obres als Premis Mallorca de Creació Literària i de Fotografia Contemporània 2026. Aina Morales.
Enguany, els Premis de les Obres de Llengua Castellana s'equiparen als del català amb una dotació de 80.000 euros per a les dues modalitats, a més d'introduir-hi categories de textos teatrals i literatura infantil il·lustrada. Les candidatures es poden presentar fins al 3 de setembre en literatura i fins a dia 3 d'octubre en fotografia.
Ha mort un dels guitarristes que més ha contribuït a l'evolució del flamenc, Pepe Habichuela, nom artístic de José Antonio Carmona, família dels Ketama.
De fet, és el pare del guitarrista i conco del cantant. Ha mort 82 anys després de pràcticament tota una vida dedicada a la música. Feia 2 anys que estava apartat dels escenaris per mort d'una malaltia, però fa només mig any que va ser la seva darrera aparició pública quan va rebre la gran creu d'Alfons des del savi.
Mira como si doliera, como si el amor pesara más que el alma entera. Son pequeñas cosas bajo el mismo techo, por no decir que sin ti yo ya no me encuentro.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
No ves que somos perdidos, ganados, historias que contar, más que algunos tienen.
La nit ja ha publicat avui el cartell complet de les festes de Sant Agustí. Els actes i concerts programats seran entre el 21 i el 31 d'aquest mes. Els plats forts són les actuacions de Celtas Cortos i Mclan, dia 22, el retorn de Laxambusto, dia 23, i el comiat de Love of Lesbian, que escoltant de fons, Aina, dia 26.
Han escrit cartes a totes les nostres catàstrofes, contes xinesos per a nins del Japó, i han estat la banda sonora de Diumenges Estromànticos i Dies de Parc. La seva música ha marcat històries d'amor i d'amistat, de niñas cimentades, fans de John Boy, d'éssers únics, de qui vol toros a l'avui i de tot un exèrcit de salvació. Els seus universos són infinits, però les seves ni irreversibles passaran a la història aviat perquè han anunciat que ho deixen. I dia 26 segur que seran moltes les persones que voldran estar a la primera fila. Love of Lesbian, però, forma part d'un cartell més ampli que tindrà lloc tot el Parc Municipal de Satorra i que encetaran Mantra, Avalanche i Circo, entre d'altres, dia 21, dia 25, el torn musical de la Sirenita, i dia 28, dia de Sant Agustí, les festes populars s'assumirà l'actuació de la dècada prodigiosa, per exemple. També tocaran Tomeu Penyer i Sanguito, i dia 30, la cursa popular. Dia 31, el casta i els focs artificials.
Són les 3, moment per repassar les notícies principals d'aquest dimecres 5 d'agost i en aquest punt hem de connectar amb la DGT per saber com està la situació viària. Claudia Zavala, bon dia, hi ha retencions?
Muy buenas tardes. En este momento encontraremos retención en la autopista de András en sentido Palma, desde Palmanova hasta el enlace con la vía de Cintura. Retención que se generó debido a un accidente ocurrido, por lo que se pide a los conductores que tengan un poco de precaución y paciencia en estos momentos. También en la vía de Cintura nos encontramos con un poco de retención en sentido aeropuerto desde San Valentín hasta las piscinas de San Hugo. En la autopista de Inca tenemos tráfico lento desde San Castelló hasta la incorporación con la vía de Cintura. Igual en la autopista de Yumayor tenemos un poco de circulación lenta desde el Coll de Rebaza hasta el aeropuerto. Es todo por el momento. Buenas tardes.
Gràcies, bon dia. Idò, ja ho sabeu, si sou al volant, aneu amb paciència a la carretera. La plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida confirma que ja preparen les denúncies per les càrregues policials als tribunals i que tenen 25 afectats. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. De moment, l'acció serà col·lectiva i s'està valorant si es posen també denúncies individuals. L'entitat dirigeix el focus en els agents que van pigar els cops, però una vegada més reclamant que es depurin responsabilitats polítiques i demanen a la societat que la resposta en la cita de dissabte Soia torni a ser massiva. Álvarez Vallejo n'és el portaveu.
Uns fets molt greus, unes càrregues indiscriminades i les proves estan amb els informes mèdics de tots aquests casos de persones ferides. I davant d'això, quina serà la nostra resposta? En primer lloc, ja estem posant en marxa un procés de denúncies.
La tragèdia a la mà es fa més grossa, ja són 27 les persones desaparegudes en la seva travessia a les Balears les darreres hores.
En aquests moments, dintre de totes les operacions, Salvament Marítim concentra els esforços en la localització de 10 persones migrants procedents d'una embarcació rescatada ahir cap vespre a prop de Cabrera en 19 cubans més, dos dels quals arribaven sense vida. José Ramón Crespí és el cap de Salvament Marítim a les Illes.
Arriben constantment pesteres a les nostres costes i les condicions meteorològiques són idònies per fer la travessia, és per això que s'arrisquen. Però sí és cert que no tenen mitjans de comunicació apropiats per poder-se comunicar amb nosaltres. Només tenen mòbils i si se queden a la deriva a una certa distància de costa no tenen capacitat per alertar de la seva posició i estan a la sort que qualque embarcació que passa per la zona els avalli.
A Ceuta, el president de la comunitat parla de situació caòtica i preocupen especialment els menors no acompanyats.
L'administració local parla de més de 1.000 que romanen a la ciutat després de l'entrada massiva de dijous i la policia n'identifica mig miler, situació que ha escalfat el debat sobre l'acollida d'aquests infants joves per part d'altres comunitats en l'oposició de les del PP. És Juan Jesús Vivas.
Ceuta està vivint una situació absolutament límite i que pedimos socorro, que pedimos el auxilio del resto de España, a través de quien tiene las capacidades ejecutivas, que es el Gobierno de la Nación, para que atienda lo que ha sido, y todo el mundo reconoce, hasta el propio presidente del Gobierno, como un ataque, una vulneración de la integridad territorial de España.
A Eivissa, la Policia Nacional ha detingut un home investigat per un delicte de maltractaments i que s'amagava al calaix sota el llit de la víctima.
Els fets van ocórrer la matinada de dilluns. Els agents acompanyaven a casa una víctima que havia denunciat un home per un delicte de maltractament per garantir la seva seguretat després de no haver pogut localitzar el presumpte agressor. En arribar a l'habitatge, una altra persona va assegurar que aquest home no estava al domicili. Tot i això, els agents van inspeccionar l'habitació de la víctima i van trobar el presumpte agressor al calaix de sota el llit i el van detenir.
Hem arribat